bon dia, com esteu?
Bon dia de temperatura més elevada, matí fresc al Baix Empordà, però no fred, amb ambient càlid i una màxima que fregarà els 24 graus al migdia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'aquest dilluns, 13 de novembre de 2023. Avui a Torroella de Montgrí han vist sortir el sol, ara fa tot just 26 minuts, i estan a una temperatura d'11 graus. Avui i també demà tindrem una temperatura relativament elevada, considerant que ens trobem ja pràcticament a la segona quinzena de novembre, amb temps anticiclònic i majoritàriament assolellat. Jo sóc la Maria Alsina, i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que podreu escoltar també a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria, perquè aquest inici de setmana està marcat per l'alerta que ha fet aixecar el sector turístic gironí, que avisa que el nou decret d'apartaments turístics posa en risc 5.000 llocs de treball. També pel recordatori que Palafrugell farà avui a la botiguera Montse Sánchez, que va morir justament avui fa 15 anys en un crim que segueix avui dia sense resposta. I a més parlarem del fraternal de Palafrugell, que ha presentat el projecte de reforma de l'edifici. A més, avui saludarem el vicepresident primer de l'Associació Turística d'Apartaments de les Comarques Gironines, Toni Garcia, per parlar una miqueta més sobre aquesta llei que afecta els apartaments turístics, i també per veure quin impacte pot tenir en aquests llocs de treball. I com cada dilluns, a més, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. De seguida farem un repàs a totes aquestes notícies. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludarem a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
També saludem en Ferran. Bon dia, Ferran.
Molt bon dia.
Saludem també a l'Anna. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I també en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà. Com dèiem, el sector turístic gironí avisa que el nou decret d'apartaments turístics posa en risc 5.000 llocs de treball, Anna.
Asseguren que el tancament d'apartaments turístics implicarà un impacte econòmic negatiu en comerços i restauració. També calculen que implicarà la pèrdua de 500.000 de visitants a la demarcació. Això després que el govern presentés el nou decret que regula les llicències d'habitatges d'ús turístic la setmana passada.
I tal com avançàvem, Palafrugell recordarà a Montse Sánchez 15 anys després de morir assassinada a l'aparcament del casal. Ferran.
Avui fa 15 anys que va morir assassinada a l'aparcament del casal quan tornava de treballar de la botiga de roba Lipstick i anava al seu cotxe. El cas continua sense resoldre's. Faran una missa i una ofrena a 7:45 del vespre.
I salven la vida a un home que va patir un atac de cor al centre de la Bisbal d'Empordà, Carla.
Els fets van tenir lloc el passat 3 de novembre a la cantonada entre el carrer Cavallers i l'Avinguda Les Voltes. La policia local va avisar el servei d'emergències mèdiques, que va arribar al lloc ràpidament i va poder reanimar l'home.
I el fraternal de Palafrugell presenta el projecte de reforma de l'edifici, Ferran.
Ho ha fet aquest dissabte. El teatre passarà a ser una sala polivalent i l'objectiu de la intervenció, que es durà a terme a partir de l'any vinent, és evitar el deteriorament de l'edifici i millorar-ne la funcionalitat. Desenes de persones van participar a les visites guiades que el centre fraternal va organitzar tot l'edifici, des dels soterranis fins a la sala de projeccions de cinema.
I arriba la sisena edició del Festival Carmen Amaya Begú per apropar el flamenc al gran públic.
Es farà el 17, 18 i 19 de novembre. Durant aquests dies hi haurà espectacles, tallers i activitats centrades en la cultura de la música flamenca. El tret de sortida d'aquesta sisena edició serà el divendres a la tarda amb un espectacle a les escales de l'església.
I a principis del 2024 es podrà veure a Sant Feliu de Guíxols una mostra commemorativa sobre els 20 anys del Consorci de les Vies Verdes. Carla.
L'exposició 20 anys de Vies Verdes connectant el territori ha estat creada amb el treball conjunt del Consorci i l'Oficina de Difusió de la Diputació de Girona.
I encetem el repàs de la jornada esportiva del cap de setmana parlant de la clara derrota del Palamós a la Lliga Elit. Sergi.
La visita del Sabadell B era temuda perquè els arlequinats estan duent a terme un molt bon inici de temporada. El Degà volia refer-se dels últims mals resultats i va mostrar una bona imatge, sobretot al primer temps. Però l'equip ballesà es va mostrar molt efectiu en atac i en cap moment va donar opcions als locals, imposant-se finalment per un clar 0-4.
I a segona catalana, aquests han estat els resultats dels equips baixempordanesos en la desena jornada.
La Unió Esportiva Torroella es va imposar a casa per 3-1 al Gironès Sàbat. També el Calonja va guanyar, en aquest cas a domicili, el Cala Guidó per 2-4. El Bellcaire va caure clarament per 1-4 davant de la Unió Esportiva Quart, igual que l'Atlètic Bisbalenc, que va perdre el camp de l'Empuria Brava Castelló per 3-2. I el mateix resultat advers va patir el Palafrugell, un 3-2 al camp de la Jonquera. A l'informatiu el repassem.
I el Bisbal Bàsquet referma el lideratge a la Lliga EVA, Sergi.
Ja són 7 victòries en els 7 partits jugats i l'equip baixempordanès continua comandant la classificació amb autoritat. En el partit jugat aquest dissabte al Pavelló Vell es va desfer per 73-59 del Valls, un dels conjunts que també ha començat en forma aquest curs.
I el Club Hoquei Palafrugell salva un punt davant de l'Igualada.
El conjunt blanc i negre, que anava per darrere en el marcador, va poder empatar el partit en els últims minuts. Després que els visitants establissin un inquietant 0-2, els palafrugellencs van ser capaços d'empatar el duel i salvar un punt.
I pel que fa als equips de Girona, comencem parlant d'un Girona que és líder per mèrits propis, Sergi.
Amb una nova remuntada, el Girona s'assegura continuar liderant la Lliga una jornada més. Davant d'un Rayo combatiu que va marcar ben aviat, els de Mitchell van aconseguir la 6ª victòria lluny de Montilivi amb fe i convicció.
I en bàsquet, l'Unicaja venç el Bàsquet Girona en un duel molt igualat.
En el retorn de Cameron Taylor a Fontejau, on l'any passat va ser l'heroi local per aconseguir la salvació, l'Unicaja es va endur un partit molt equilibrat. El resultat final va ser de 78-82, després d'una gran remuntada dels malaguenys.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè aquesta és una setmana clau per la investidura de Pedro Sánchez en un congrés blindat per les protestes. Aquest dilluns s'espera que es tramiti la llei d'amnistia que han pactat el PSOE, Junts i Esquerra i, per tant, podríem conèixer la lletra petita del text. Aquest mateix dilluns també s'espera que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, confirmi, si no hi ha sorpreses, que el ple d'investidura serà dimecres i dijous. En principi, no caldrà que hi hagi una segona votació perquè Sánchez té una majoria absoluta sobrada. I, a més, ara que les bases de Junts han avalat el pacte amb el PSOE. Tot això es farà enmig d'un clima de crispació política i protestes contràries a l'amnistia arreu d'Espanya que han obligat a blindar completament el Congrés dels Diputats. La policia ha tancat per tots costats aquest edifici per evitar que s'hi puguin acostar els manifestants de dreta i d'ultradreta que fa 10 dies que cada nit assetgen la seu dels socialistes al carrer de Ferrat de Madrid. Ara mateix, en un radi de més de 300 metres del Congrés, no hi pot entrar ningú que no sigui un veí de la zona. I canviem de tema perquè Daniel Sancho es declara no culpable de l'assassinat d'Edwin Arrieta. El fill de l'actor Rodolfo Sancho, acusat de matar el cirurgià colombià, ha dit davant del tribunal que es considera innocent de 2 dels 3 delictes que se li imputen: assassinat amb premeditació i destrucció de documentació aliena. Ara bé, s'ha declarat culpable d'esquarterar i amagar el seu cos. La vista s'ha fet al Tribunal de Samui, al sud de Tailàndia. El fiscal ha llegit a l'acusat els càrrecs que se li atribueixen. Sancho, de 29 anys i en presó provisional des del 7 d'agost passat, ha tingut per primera vegada un advocat d'ofici designat pel tribunal i un intèrpret de tailandès. I també, tornant a Barcelona, la Sagrada Família il·lumina per primer cop les quatre torres dels evangelistes, un conjunt arquitectònic que va culminar el passat mes de setembre amb la coronació de les torres de Mateu i Joan. La fita ha anat precedida per la celebració d'una missa solemne oficiada pel nunci apostòlic Bernardito Auza i el cardenal Josep Joan Josep Omella i els bisbes auxiliars de Barcelona. Tot seguit s'ha procedit a beneir les noves escultures acabades. Unes peces que tenen un paper fonamental perquè envolten la Torre de Jesús. La seva il·luminació s'ha pogut seguir des del carrer i s'encendran cada nit fins just després de Nadal. Per tant, ens podem acostar a Barcelona a veure aquestes llums que il·luminen la Sagrada Família. I ara és el moment de conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Setmana que comença amb un ambient una mica menys fred, no és així?
Efectivament, avui i també demà tindrem una temperatura relativament més elevada, considerant que ens trobem ja pràcticament a la segona quinzena de novembre. Amb temps anticiclònic i estat de cel majoritàriament assolellat, amb sols algunes bandes de núvols prims que, com a molt, entrenyiran estones parcialment al sol. Si la setmana passada les temperatures mínimes al Baix Empordà rondaven els 5 graus, fins i tot dimecres passat van baixar dels 2 graus de mínima, aquesta s'ha situat avui entre els 9 i 11 graus i la màxima encara puja més i pot superar els 24 graus. Per tant, matí fresc però no fred i amb ambient càlid al migdia tant avui com demà.
Doncs esperem que arribin una mica més de pluges i que aquest ambient fred doncs vagi arribant a poc. Moltíssimes gràcies, Albert. I el comentari d'avui ens el porta Montse Faura.
Seguim pel costat més dolorós del nostre món, on la Terra a Orient Mitjà tremola sota atacs incessants i les sirenes ressonen pels carrers testimoniant la pèrdua de vides innocents en el conflicte entre Israel i Palestina. Què han fet els nostres nens per ser atacats d'aquesta manera? Escoltava a la ràdio les paraules trencades d'un testimoni enmig d'un atac quan sortia d'una conferència del Club de Clàssic a Tarrulla de Montgrí, centrada en la figura de Pau Casals amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. El 24 d'octubre de 1971, Pau Casals va transcendir la història amb la seva presentació de l'himne a les Nacions Unides a Nova York, merescudament guanyant la Medalla de la Pau per la seva dedicació als nobles ideals. Més enllà del seu prodigi artístic, Casals va ser un incansable defensor de la pau, la democràcia i la dignitat humana al llarg de tota la seva vida. La seva creença inalterable que la música i la vida eren indissociables va transformar la seva carrera artística en una expressió viva de compromís per la pau. En aquests temps de notícies tràgiques sobre els conflictes a Orient Mitjà i les 59 guerres que afligeixen el món actualment, les paraules de Casals continuen sent una font de referència per recordar-nos la vital importància de la pau i la coexistència en un món convuls. Potser, amb el temps, els nens d'Orient Mitjà i de les zones afectades per aquestes guerres tindran l'oportunitat de créixer en un món on la música i la pau prevalguin sobre la violència i la guerra.
Doncs esperem que així sigui. Moltíssimes gràcies, Montse Faura, pel comentari. I comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que el sector turístic gironí ha avisat al govern que el nou decret d'apartaments anunciat aquesta setmana suposarà la pèrdua de 5.000 llocs de treball a la demarcació. Asseguren que el tancament d'apartaments turístics implicarà un impacte econòmic negatiu en comerços i restauració. De fet, diuen que milers de persones poden perdre la seva feina, Anna.
Sí, el nou decret ha aixecat l'oposició del sector turístic gironí. Creuen que la regulació és una negligència del govern perquè no es fonamenta en l'emergència habitacional i no creuen que incideixi en facilitar l'accés a l'habitatge. De moment estimen que aquest impacte es tradueixi en la pèrdua de 5.000 llocs de treball, ja siguin directes o indirectes. Ho explica el vicepresident de l'Associació Turística d'Apartaments a Girona, Antoni García.
Els visitants dels habitatges d'ús turístic són normalment usuaris de restaurants, supermercats, serveis, comerç. Evidentment aquesta afectació, perquè estem parlant de milers de persones, serà molt directa sobre el teixit empresarial gironí, i tinguent en compte que, a més, sobre el propi sector hi haurà una pèrdua d'empreses i nosaltres valorem que aproximadament uns 5.000 llocs de treball doncs perillaran.
El sector també creu que això reduirà el nombre de visitants a la zona perquè molts deixaran de venir per la manca d'allotjament turístic. Des del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària a Girona calculen que hi haurà una reducció de 17.000 apartaments a la demarcació i que això farà que hi hagi 500.000 de visitants menys durant la temporada d'estiu.
I a part de les afectacions econòmiques, els empresaris del sector preveuen que la mesura tingui un impacte mínim en el mercat de l'habitatge.
El president del col·legi, Antoni García, explica que la mesura incideix especialment en els habitatges de segona residència. Creu que els residents d'aquests habitatges no signaran lloguers d'alta estada.
I el perfil del propietari de segona residència no està disposat a posar el seu, a firmar un contracte de lloguer per 5 o per 7 anys. El perfil que tots dels nostres clients és aquell propietari que solen venir ells doncs, per Setmana Santa, venen el mes de juny, i el lloguen 2-3 mesos, doncs, molts per poder pagar les despeses o com una inversió que fan, però amb la idea de poder-ne disposar quan amb ells vulguin.
I per altra banda, les associacions empresarials critiquen que la proposta del govern proposi la mateixa medicina per a tothom, diuen, i creuen que la realitat de les ciutats com Barcelona és molt diferent a la de municipis com ara Begú. Expliquen que els treballs proposats per la regulació indiquen que a Girona ciutat podria haver-hi fins a 10.000 habitatges d'ús turístic, quan en realitat n'hi ha 760. Per això asseguren que la mesura no incideix en municipis on la necessitat d'habitatge de primera residència és més important. Per això les associacions turístiques i empresarials creuen que és el torn dels alcaldes i ajuntaments que han de demostrar el rebuig a la mesura. Demanen que es rebel·lin en contra de la nova regulació.
I Palafrugell recordarà Montse Sánchez amb una missa i una ofrena floral. Avui, justament fa 15 anys que va morir assassinada a l'aparcament del casal quan tornava a treballar de la botiga de roba Lipstick i anava cap al seu cotxe. El cas, avui dia, continua sense acabar de resoldre's, Ferran.
Unes restes de DNA extretes de la bossa de mà de Sánchez, trobada al safareig del carrer Ample, mantenen l'esperança de saber qui va ser l'assassí, però encara no s'ha pogut identificar ningú. També s'ha tingut en compte l'ADN mitocondrial que busca el llinatge familiar. Avui a 7:45 del vespre faran la missa i una ofrena floral. A l'entrada de l'aparcament del casal hi ha un monòlit que la recorda.
I el passat 3 de novembre, el Servei d'Emergències Mèdiques va salvar la vida d'un home que va patir un atac de cor a la Bisbal d'Empordà. Els fets van tenir lloc a la cantonada entre el carrer Cavallers i l'avinguda Les Voltes.
La ràpida coordinació entre la policia local de la Bisbal i el SEM va permetre salvar la vida de l'home de 67 anys que va patir un atac de cor al centre de la Bisbal d'Empordà. Els fets van passar pels volts de la 1 del migdia, quan la policia local va rebre l'avís que un home havia perdut el coneixement a la cantonada entre el carrer Cavallers i l'avinguda Les Voltes. Ràpidament, els agents van avisar el Servei d'Emergències Mèdiques, que va arribar al lloc dels fets i va poder reanimar l'home després que patís una aturada cardiorrespiratòria. Després de passar pel centre d'atenció primària Maria de la Bisbal, se'l va derivar a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
I el Centre Fraternal de Palafrugell ha presentat aquest dissabte el projecte de reforma del teatre que passarà a ser una sala polivalent. L'objectiu de la intervenció, que es durà a terme a partir de l'any que ve, és evitar el deteriorament de l'edifici i millorar-ne la funcionalitat. Ferran.
La reforma passa per fer-hi la mínima intervenció i mantenir l'estètica tot conservant elements històrics. D'aquesta manera es busca que es continuï identificant l'espai tal com és ara, però es faran algunes actuacions ocultes i altres més visibles. Una de les més destacades és la transformació del vestíbul, que tindrà una nova escala d'accés al segon pis i s'obriran les finestres del claustre superior. També es reformarà el terra de la sala, el forjat de l'escenari o les bigues dels anfiteatres. Es treballarà la calefacció i tota la instal·lació quedarà protegida contra incendis, adaptant-se a la normativa actual. Aquest dissabte al matí, desenes de persones van participar a les visites guiades que el Centre Fraternal va organitzar tot l'edifici, des dels soterranis fins a la sala de projeccions de cinema, per conèixer com serà la remodelació.
I els pròxims dies 17, 18 i 19 de novembre arriba la 6a edició del Festival Carmen Amaya Begú. Aquest esdeveniment vol retre homenatge a una de les bailaores més reconegudes de la història del flamenc, Carmen Amaya, que va passar els seus darrers anys de vida al municipi del Baix Empordà, Begú.
L'esdeveniment comptarà amb espectacles i diversos tallers i activitats centrades en la cultura de la música flamenca. Les entrades pels espectacles i tallers ja estan disponibles a través d'internet. El tret de sortida de l'edició serà un espectacle inaugural el divendres a la tarda a les escales de l'església. A partir d'aquí, al llarg del cap de setmana, hi haurà conferències, una ruta amb la guia Sandra Bisba o, per exemple, tallers de pintura. El festival acabarà amb la tradicional sardinada popular com a acte de cloenda a la carpa Esteve i Cruanyes.
I a principis de 2024 es podrà veure a Sant Feliu de Guíxols una mostra commemorativa sobre els 20 anys del Consorci de les Vies Verdes. L'exposició 20 anys de Vies Verdes, connectant el territori, està creada amb el treball conjunt del Consorci i l'Oficina de Difusió de la Diputació de Girona. Carla.
Segons informa el Punt Avui, la mostra constarà de 6 plafons de doble cara emmarcats en ferro i muntats sobre una estructura de vies de tren reals que permetrà descobrir el procés de transformació de les antigues vies fèrries de Ripoll, Sant Joan de les Abadeses, Olot, Girona i Girona-Sant Feliu de Guíxols en vies verdes per a vianants i ciclistes. Amb motiu del seu 20è aniversari, l'organització ha decidit revisar aquest procés de transformació, així com les expansions i canvis que han tingut lloc en les vies verdes i les rutes aptes per a ciclistes durant els últims anys.
I encetem el repàs de la jornada esportiva del cap de setmana parlant de la clara derrota del Palamós a la Lliga Elite. La visita del Sabadell B era temuda perquè els arlequinats estan duent a terme un molt bon inici de temporada. El Degà volia refer-se dels últims mals resultats i va mostrar una bona imatge, sobretot al primer temps. Però l'equip vallesà es va mostrar molt més efectiu en atac i en cap moment va donar opcions als locals. Sergi.
Bonet va avançar els de Sabadell a la primera part i al segon temps els vallesans aconseguirien 3 gols més, obra de Tébar, Ostrell i Marruecos. Un 0-4 inapel·lable que deixa els blau i grocs més a prop de la zona de descens amb els 10 punts actuals. La setmana que ve es disputarà la desena jornada d'aquesta Lliga Elite en què el Palamós visitarà el camp de la Unió Esportiva Sants.
I encara en futbol parlem de segona catalana i ens fixem en el primer triomf del Torroella. Sergi.
Amb la victòria per 3 gols a 1 davant del gironès Sàbat, els torroellencs ja sumen 16 punts i se situen en una còmoda zona intermitja. En la propera jornada visitaran el camp del Fornells, que ocupa la cinquena plaça amb 18 punts.
També el Calonge va obtenir una valuosa victòria a domicili.
Sí, i és que els calongins es van imposar al camp del Calaguidó per 2-4 i es col·loquen quarts amb 19 punts. La setmana vinent, l'equip verd i vermell rebrà a casa l'Empuria Brava Castelló en una bona oportunitat de sumar 3 nous punts i refermar-se en posicions capdavanteres.
I el Bellcaire pateix una dolorosa derrota a casa, Sergi.
L'1-4 encaixat davant de la Unió Esportiva Quart no permet als bellcairencs sortir de la zona baixa i continuaran una setmana més amb 5 punts i només un partit guanyat des que va començar la Lliga. En la propera jornada, el conjunt baix-empordanès visitarà el camp de l'Olot B.
I també cau l'Atlètic Bisbalenc, que ara és el cué empatat precisament amb el Bellcaire.
Exacte, els de la Bisbal van perdre per 3-2 al camp de l'Empuria Brava Castelló, que gràcies als 3 punts ja en suma 6 i surt de l'última posició. El bisbalenc, per la seva banda, és ara cué, empatat a 5 punts amb el Bellcaire, que és penúltim.
I el Palafrugell veu frenada la seva bona línia a la Jonquera.
També per 3-2 contra una Unió Esportiva a la Jonquera que es va fer fort al seu camp i que se situa segon amb 20 punts. Els palafrugellencs, per la seva banda, tenen 17 punts i són setens.
I canviem d'esport i parlem del Bisbal Bàsquet, que referma el lideratge de la Lliga EVA. Ja són 7 victòries en els 7 partits jugats i l'equip baix-empordanès continua comandant la classificació amb certa autoritat. En el partit que es va jugar aquest dissabte al Pavelló Vell es va desfer per 73-59 del Valls, un dels conjunts que també ha començat bastant en forma en aquest curs 2023-2024, Sergi.
El triomf contra els de l'Alt Camp es va cimentar en una primera part igualada amb avantatges curts per als locals. A la segona, el Valls va incrementar el ritme i va ser necessària la reacció dels de Carles Rofes. Lamine Diva i Enric Espinosa van liderar el sol gironès cap a una nova victòria que consolida l'equip al capdamunt de la taula i deixa ja el Valls tercer amb dues derrotes. Entremig hi ha el Mollet, que aguanta com a segon amb 6 victòries i una derrota.
I el Club Hoquei Palafrugell salva un punt d'or davant de l'Igualada. El conjunt blanquinegre, que anava per darrere en el marcador, va aconseguir empatar el partit en els últims minuts, després que els visitants establissin un inquietant 0-2. Els palafrugellencs van ser capaços d'empatar el duel i així salvar un punt d'or que els ajuda molt en la classificació. Sergi.
L'Igualada s'avançava aviat amb un gol de falta directa de Llanes i a partir d'aquí la primera meitat va ser d'un gran equilibri. A la represa va continuar la mateixa tònica fins que novament Llanes de falta directa aconseguia el 0-2 quan restaven només 7 minuts per al final. Semblava que el partit quedava sentenciat, però una enorme reacció local va permetre l'empat. Primer De Jesús i després Castro van aconseguir batre a la porteria de l'Igualada per tancar el partit amb empat a 2 gols. Després d'aquest resultat, el Palafrugell continua en una zona intermitja de l'hoquei Lliga Plata i ara és 6è amb 5 punts.
I abans d'anar amb l'entrevista, escoltem una mica de música amb Ben Joyce i Catalonia. You'll be on my mind. You'll be on. Still radiate with heat. We hang on to the summer. Pour me a tall driver moon and take me undercover. Spend another night with you in our sweet disorder. The seaside always fills the air all through the Gothic quarter. Oh. The stories that we left behind, I trust you're my alibi. Hey Catalonia, I was just getting to know you. When you stumble down those streets tonight, just know you'll be on my mind. Can't go.
The ocean, all the stories that we left behind. I trust you're my alibi. Hey Catalonia, I was just getting to know you. When you stumble down those streets tonight, just know you'll be on my mind. You'll be on my mind. On my mind. On my mind.
All I need is your love.
I pel que fa als equips de Girona, comencem parlant d'un Girona que és líder per mèrits propis. Amb una nova remuntada, el Girona s'assegura així continuar liderant la Lliga una jornada més. Davant d'un Rayo que va ser molt combatiu, que va marcar ben aviat i va espantar els de Montilivi, els de Mitchell Pro van aconseguir la sisena victòria molt lluny de Montilivi amb fe i convicció. Sergi.
Álvaro García, als 5 minuts, avançava als locals, però el Girona aconseguiria anivellar el marcador abans del descans gràcies a un gran gol de l'ucraïnès Dobik. A la represa, el Rayo tornaria a sortir amb gran intensitat, enviant dues rematades al pal. Els gironins, amb aquest pèl de fortuna, van ser capaços de contenir les embranzides del conjunt madrileny fins que va arribar el gol de Savinho, aprofitant un refús del porter Dimitrievski a xut de Dobik. Era el minut 65 i a partir d'aleshores els blanquivermells van aprofitar l'avantatge per consolidar el seu domini. Fins i tot Estuani i Angel Herrera haurien pogut ampliar el marcador. Finalment, 1-2 i el Girona, que reforça la seva primera posició, la qual conservarà com a mínim durant dues setmanes més degut a l'aturada per partits internacionals.
I canviem d'esport perquè en bàsquet l'Unicaja va vèncer el Bàsquet Girona en un duel que va ser absolutament igualat. En el retorn de Cameron Taylor a Fontejau, on l'any passat va ser l'heroi local per aconseguir la salvació, l'Unicaja es va endur un partit que va ser molt equilibrat. El resultat final va ser de 78-82 després d'una gran remuntada dels malaguenys, Sergi.
Els dos conjunts arribaven al partit igualats a partits guanyats i perduts, i això es va deixar notar també a la pista. Malgrat tot, els gironins anirien al descans amb un avantatge d'11 punts. Al començament del segon temps, els de Salva Camps encara eixamplarien més la diferència fins als 17 punts de marge. Però l'Unicaja reaccionaria amb un parcial de 3-16 i a partir d'aquell moment apareixerien els nervis i les imprecisions, sobretot per part local. La solidesa i l'encert en l'últim tram del duel acabaria donant el triomf als malaguenys per una diferència de només 4 punts gràcies a la remuntada en l'últim i definitiu quart.
I tornem a posar una mica de música amb In Your Eyes de The Weeknd.
Ooh,
Avui hem avançat una mica la secció i tenim aquí amb nosaltres la Maria Teresa Calabús. Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dilluns.
Bon dilluns. Què, com estem?
Molt bé, molt bé. Vosaltres?
Bé, bé, bé. Començant el dilluns amb bon peu.
A vegades es comencen setmanes que fan una mica de por, setmanes que es veuen una mica més netes, no? Així com amb un horitzó més clar. Aquesta jo ja la tinc una mica millor que la passada.
Ah, mira, mira. Bé, ens n'alegrem, sí. Ens n'alegrem. I avui, quin llibre ens portes com a recomanació?
Avui us porto un conte.
Ah, ostres!
Què te sembla? Un conte per nens de 4, 5, 6 anys, quan els pares tenen aquell moment tan dolç d'explicar el conte abans d'anar a dormir i tenen l'ocasió d'agafar una mica de calma i, no sé, potser retrobar-se amb els nanos i tranquil·litzar-los abans de que agafin el son. Tot i que potser l'estil, perquè això aprofito per dir-ho, hi ha contes de tota mena, i un dia amb una senyora em deia aquest m'agrada molt, és molt bonic, però ho trobo una mica avorrit. Jo dic, és que no és avorrit, és un conte per anar a dormir. Mm. Hi ha contes que s'expliquen just per relaxar, en el qual passen poques coses, però tot és molt suau, una mica poètic, amb unes imatges precisament explicant la nit, el que hi ha darrere de l'habitació. Però no és d'aquest del que avui us volia parlar. Avui us volia parlar d'una parella d'escriptors catalans joves molt coneguts per al públic infantil, i els pares de nens petits ja els iran coneixent. Ells dos són la Meritxell Martí i en Xavier Salomó. Es van conèixer en una llibreria, es van enamorar, i ell és dibuixant i ella és escriptora.
Ah, bona combinació.
Han fet molts projectes junts i van inventar amb un conte que es diu La misteriosa i sorprenent casa de l'àvia. Van inventar el que ells en diuen terror cookie. No? El terror cookie és allò, una mica dibuixos encantadors, però de fantasmes, de ratolins en els allòs, de que serien vampirs o fer por, doncs, amb diferents imatges, ja et dic, totes encantadores i simpàtiques, eh? No són pauroses. Però la misteriosa i sorprenent en casa de l'àvia ja fa 2 o 3 anys que va sortir i tots els nens demanaven la de l'avi, perquè, clar, no hi havia àvia sense avi. I ara ha sortit publicat fa qüestió d'un mes o menys d'un mes a la misteriosa i sorprenent casa de Gavi. És a dir, que ja teniu el joc, els que tenien gàbia i no ho sabien, que sàpiguen que ja poden comprar la casa de Gavi. I es tracta d'un nen quan va a casa de l'àvia, i una nena que va a casa de l'avi, i mentre busquen l'avi a diferents habitacions, en les pàgines es van obrint unes finestretes que t'ensenyen coses amagades, o sigui, quan van a la bodega, doncs, hi ha algun raconet que s'obre una finestra i allà hi viu una família que no es pot dir de què són, o bé sota l'escala, aquella habitació estranya que hi ha a les cases antigues, o hi havia, ja queden fins i tot poques cases antigues, però bueno, doncs també hi viu algú, o hi ha uns ulls fluorescents que vigilen, en fi, un llibre per descobrir, moltes solapes, i un llibre que en definitiva està fet perquè els nens es diverteixin, perquè encetaré un altre tema ara, i és el de l'accés que tenim ja als llibreters de llibres que volen educar excessivament i que fan molt evident la moralina, val? I això als nens no els hi està pas agradant, o sigui que us estem avorrint soberanament. Llibres sobre emocions, els pares potser els hi va molt bé, però els nens
els és una mica igual,
no? En tenen prou, saps? Vull dir que molt bé Un monstre de colors en la seva primera idea, però no ens quedem tots aquí. Vull dir, molt bé també els llibres de Joan Turo, que estan ajudant a identificar, doncs, que posem etiquetes als nens, que potser ens equivoquem els adults i no pas ells, també. Però penso que moltes d'aquestes obres són d'escola o de biblioteca i que s'haurien de treballar d'una altra manera. No ha de ser el llibre que el pare explicarà abans d'anar a dormir, la mare explicarà abans d'anar a dormir, sisplau, divertim els nens. I tots els bons contes tenen un missatge intern que si volem el trobarem nosaltres, però que no cal fer-ho tan evident, saps? Bueno, aquest ja et dic que és un altre tema. De moment, només dir-vos que els nens es diverteixin amb els contes, que els grans ens divertim explicant els contes, que no ens avorreixi quan hem d'agafar un que sempre volen el mateix, que podria avorrir tothom, però que si el conte és bo, es diverteix tothom, el que l'explica i el que l'escolta.
Clar, eh? al final és això, que l'han de gaudir els nens, però també potser els més grans, que si no, clar...
Sí, que tingui ganxo. A més, aquests contes van molt bé, perquè un cop els has explicat dos o tres cops, com que també hi ha molta observació i aquestes solapetes, també pots aconseguir que se'l mirin sols, saps? Vull dir, n'hi ha que necessàriament el text doncs va lligat a l'obra, però aquest que té tants raconets i tant per observar i detalls a cada pàgina, doncs també pots dir, mira, va, comença-te a mirar que ja vinc, o... dic jo, perquè els pares no vagin tan forçats que els acridin d'aquella manera, va, expliquem un conte, saps? Vull dir que aquest conte sigui una mica per als més petits que encara no llegeixen, doncs que siguin autosuficients per gaudir-ho també.
Perquè més o menys quina edat podríem... no recordo explicar... un nom del llibre...
Sí, mira, La misteriosa i sorprenent casa de l'avi, escrit per la Meritxell Martí, dibuixat per en Xavier Salomó, l'ha publicat l'editorial Combel, i igual que La misteriosa i sorprenent casa de l'àvia. I edat, mira, que des que els hi expliquin, 4 anys, vull dir, 3-4 anys també s'ha de vigilar, que en realitat doncs, bueno, no faci por com pretenen, perquè vull dir, sí que té uns espais una mica foscos, vull dir, sí que provoca una mica aquesta sensació, però...
El terror cookie que parlàvem.
El terror cookie, però per llegir-se a ells, és clar, llavors com que ja és una lletra d'impremta, ja han de tenir uns 6 o 7 anys, depenent del nivell de lectura que tinguin els nens. Però aquest llibre està pensat pels 4 anyets, 4, 5, 6... T'he de dir que, de totes maneres, és un dels èxits dels 6 anys, vull dir, perquè els nens, en Xavier Segumó i la Meritxell, ja els coneixen d'un conte que es deia Un sopar de por, que és tot el que mengen per sopar els dolents de conte, que menja un llop, que, saps? Vull dir, doncs, esclar, ja tenen fama, entre els nens, o sigui, així com nosaltres coneixem escriptors per adults, els nanos ja comencen a tenir també els seus preferits. I aquesta parella en són una de segura.
També és bona notícia que els més petits tinguin autors preferits i que vagin triant una mica aquests llibres que més els hi agraden, no?
Exacte, sí, i tant. Sí, sí.
I clar, jo no ho sé, perquè bueno, encara no tinc contacte amb aquests nens més petits. Ara mateix no tinc ningú al voltant que em digui això de...
Que sigui petit.
Exacte. Sí. Pels més grans també és interessant aquest llibre?
Bueno, sí, perquè la manera de ser graciós, la manera d'estar explicat, també... però ara, poder llavors ja són nens i nenes que no són lectors de mena, vull dir, perquè arriba un moment que ja és més d'observació ja pels grans, perquè la quantitat de text que hi ha és poquet, és a dir, la idea és anar descobrint amb el dibuix una manera d'explicar una història, una manera d'haver-hi continguts amagadets, allò sobretot a veure si trobes un ratolí, a veure i aquesta mosca on és, vull dir, per dir una cosa, llavors, home, els més grans a partir de 8-9 anys ja potser el conte no els hi diu tant, que els hi farà gràcia igual, perquè ens el mirarem nosaltres i ens el mirarem amb un gust impressionant. O sigui, estic parlant de que tota aquesta obra bona no té una edat mai de final, vull dir, no la té. Però sí que hi ha una època en què els nens diuen jo ja sóc gran i després, per algun motiu, estan una temporada que segons què no ho voldrien. Vull dir, aquesta també és una altra manera de...
Sí,
hi ha una edat crítica en la qual volen ser grans, llavors, si sembla que els hi regales un llibre de nen petit...
Complicat, no?
No pot ser, clar. però no vol dir que no el gaudissin, eh? com tots, ja t'ho dic jo.
Potser és més el fet de dir, ostres, no me'l llegeixo perquè em farà semblar més petit, no? Potser sí, és aquesta la sensació, no?
Sí, sí, el que té aquesta imatge de vergonya, d'ai que no me vegin encara, doncs no sé, jugar amb els clics, no?
Exacte.
Que encara ho farien, doncs és la mateixa que tindrien si agafessin un àlbum il·lustrat d'aquestes característiques. Però ja et dic jo, bueno, com quan vas a veure una obra de circ o unes marionetes que aparentment són per nens, no? Uh-huh. És un espectacle i si està ben fet, vull dir, qui disfruta? Tothom. Tothom. Doncs els contes és igual.
Exacte.
De fet, hi ha adults que col·leccionen contes.
Home, jo el Monstre de Colors, quan cuidava a unes nenes que eren companyes eren filles d'una companya de ma mare, jo recordo llegir molts cops El Monstre de Colors, molts.
Clar, sí.
Va haver-hi un boom.
Sí, no, i a més hi ha els monstres, hi ha de felpa amb tots els colors, hi ha un joc ara del Monstre de Colors també, vull dir, bueno, s'han fet moltes més coses de merchandising, motxilles i tal, però bueno, a la llibreria, vull dir, tenim, ja et dic, el joc i tenim els monstres i tal. Però bueno, aquest és molt encertat i també n'hi ha d'altres que estan bé, però jo ja insistia que hem volgut parlar de moltes emocions. Bueno, educar molt en els nens a partir del conte i primer ha de divertir, després ja educarà, saps?
Clar. Hi ha temps per tot.
Exacte.
Clar, jo volia preguntar, aquest llibre que comentàvem de Terror Cookie, que m'encanta aquesta expressió...
L'expressió, eh?
Molt divertida. Si algú que té 6 anys i que vol escollir el seu primer llibre, el pot escollir,
aquesta
aquest?
Campanya. Sí, aquesta campanya dels 6 anys està pensada no per aquest, sinó perquè quan el nen entri vulgui, compri el que vulgui, eh? Vull dir, aquí sí que la idea és llibertat absoluta de triar i és un dels bestsellers, eh? Sí, 6 anys és una edat que llegir d'una manera fluida encara no ho fan, per tant, és un llibre ideal, ideal.
Com està anant aquesta, perquè fa unes setmanes em va parlar d'aquesta campanya de tenir 6 anys i venir a buscar el teu primer llibre, ja s'han acostat nens, no?, a buscar-los?
Molt, sí, hem fet molta feina ja, ha estat molt bé, sí, és que els aveus que ja saben que venen a buscar, contents, vull dir, nosaltres l'únic que demanem és que els pares vinguin amb una mica de temps i realment els deixin triar, perquè a vegades portem tots un coet al cul i comencen i diuen, vinga, va, fes-ne via, i nosaltres, com veiem les estanteries que els hi ensenyem i l'exposició, penso jo, ui, si jo hagués de fer-ne via, me moriria, saps? No puc fer-ne via perquè m'enduré un conte a casa, saps? Vull dir, però bueno, no, res, són detalls i prou.
No, però crec que si escullis malament, a mi em passaria, que llavors arribaria a casa i pensaria, és que no hauria d'haver triat un altre. Em passaria, crec jo.
Ja. Poder, sí.
I no sé si heu fet ja números, però teniu algun llibre d'aquests que s'hagin venut a nens de 6 anys que digueu està triomfant?
Bueno, et diria que un d'aquests i encara el Sopar de Por,
Vull
dir que és dels que coneixen d'haver-lo tingut a col·le o d'haver-lo tingut a classe i després quan el veuen a l'estanteria, els nens també ho fan, això. En comptes de descobrir una cosa nova es queden el que ja coneixen, saps? Vull dir, aquest perquè el tenim a col·le. I els pares diuen, bueno, però si el tens a col·le agafen un altre. No, perquè a mi m'agrada molt, perquè no sé què. I això també passa. Vull dir que et diria que després hi ha el que sí que vol llegir, perquè a aquesta edat llegeixen ara la lletra majúscula, lletra de pal, i després hi ha un parell de col·leccions molt bones que ja han sortit 8 o 10 títols de cada un. Un es diu Bitmax i companyia, que és una obra feta d'en Jaume Copons i la Jugbe, i l'altre és... aquest altre és una traducció i és el Narval i la Medu, que són, bueno, un narval i una medusa, que són amics i també són dos de les col·leccions en lletra de pal més exitoses, perquè, bueno, el text està molt adequat per l'edat, La distribució del dibuix amb la lletra també, l'argument és molt carinyós, molt, molt simpàtic, però no us cansa. Vull dir, està molt bé aquesta col·lecció, totes dues estan molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies, senyora Calabús, i esperem que vagi molt bé aquesta venda de llibres i que els nens puguin gaudir de llibres com aquest. Sé que té relació amb l'avi, no m'apunto el títol, i quan són així una mica més llargs...
La misteriosa i sorprenent casa de l'avi.
Doncs,
misteriosa i sorprenent.
Doncs,
sí, sí.
Per aquells nens que encara no hagin escollit el seu llibre o que vulguin descobrir un món de terror cookie, els recomanem aquest llibre.
Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Teresa Calabús, i que vagi molt bé aquest dilluns.
A vosaltres també. Bon dia a tothom.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu, bon dia, adéu.
I fem un últim repàs als principals titulars, perquè el sector turístic gironí avisa que el nou decret d'apartaments turístics posa en risc 5.000 llocs de treball.
Asseguren que el tancament d'apartaments turístics implicarà un impacte econòmic negatiu en comerços i restauració. També calculen que implicarà la pèrdua de 500.000 de visitants a la demarcació. Això després que el govern presentés el nou decret que regula les llicències d'habitatges d'ús turístic la setmana passada.
També recordem que Palafrugell recordarà avui a Montse Sánchez 15 anys després de morir assassinada al Casal.
Avui fa 15 anys que va morir assassinada a l'aparcament del Casal quan tornava de treballar de la botiga de roba Lipstick i anava al seu cotxe. El cas continua sense resoldre's. Faran una missa i una ofrena a 8:15 del vespre.
I salven la vida a un home que va patir un atac de cor al centre de la Bisbal d'Empordà.
Els fets van tenir lloc el passat 3 de novembre a la cantonada entre el carrer Cavallers i l'Avinguda Les Voltes. La policia local va avisar el servei d'emergències mèdiques, que va arribar al lloc ràpidament i va poder reanimar l'home.
I el fraternal de Palafrugell va presentar el projecte de reforma de l'edifici.
Ho ha fet aquest dissabte. El teatre passarà a ser una sala polivalent i l'objectiu de la intervenció, que es durà a terme a partir de l'any vinent, és evitar el deteriorament de l'edifici i millorar-ne la funcionalitat. Desenes de persones van participar a les visites guiades que el centre fraternal va organitzar tot l'edifici, des dels soterranis fins a la sala de projeccions de cinema.
I arriba la 6a edició del Festival Carmen Amaya a Begur per apropar el flamenc al gran públic.
Es farà el 17, 18 i 19 de novembre. Durant aquests dies hi haurà espectacles, tallers i activitats centrades en la cultura de la música flamenca. El tret de sortida d'aquesta 6a edició serà el divendres a la tarda amb un espectacle a les escales de l'església.
I a principis del 2024 es podrà veure a Sant Feliu de Guíxols una mostra commemorativa sobre els 20 anys del Consorci de les Vies Verdes.
L'exposició 20 anys de Vies Verdes connectant el territori ha estat creada amb el treball conjunt del Consorci i l'Oficina de Difusió de la Diputació de Girona.
I també fem un repàs de la jornada esportiva del cap de setmana, parlant de la derrota del Palamós a la Lliga Elit.
La visita del Sabadell B era temuda perquè els arlequinats estan duent a terme un molt bon inici de temporada. El Degà volia refer-se dels últims mals resultats i va mostrar una bona imatge, sobretot el primer temps. Però l'equip ballesà es va mostrar molt efectiu en atac i en cap moment va donar opcions als locals, imposant-se finalment per un clar 0-4.
I a segona catalana, finalment aquests van ser els resultats dels equips baix-empordanesos a la 10a jornada.
La Unió Esportiva Torroella es va imposar a casa per 3-1 al gironès Sàbat. També el Calonja va guanyar, en aquest cas a domicili, el Cala Guidó per 2-4. El Bellcaire va caure clarament per 1-4 davant de la Unió Esportiva Quart, igual que l'Atlètic Bisbalenc, que va perdre el camp de l'Empuriabrava Castelló per 3-2. I el mateix resultat advers va patir el Palafrugell, un 3-2 al camp de la Jonquera. A l'informatiu el repassem.
Dilluns hem estat de cel majoritàriament assolellat amb algunes bandes de núvols alts i prims que estones poden entrenyinar parcialment al cel. La temperatura puja aquest inici de setmana amb una mínima entre els 9 i 11 graus i una temperatura màxima que pot superar els 24 graus amb un ambient càlid al migdia.
I dit això, acabem amb el supermatí d'avui a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, i ens acomiadem en aquest dilluns 13 de novembre. Que vagi molt bé aquest inici de setmana.